21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Molt bon dia, benvinguts a la gran vida, les 9:04, això sí, IB3 Ràdio, i avui teniu 3 hores de programa per endavant. En aquest 26 d'abril estarem amb tots vosaltres fins a les 12. Ja sabeu que dissabte són 2 horetes, però diumenge incorporam una horeta més, perquè de 11 a 12 tindrem un Entre tu i jo, aquesta entrevista més personal, on sempre mos acompanya un protagonista o una protagonista de diferents àmbits. Podria ser avui, per exemple, un comunicador. Vinga, sí, anem a començar a donar pistetes. Podria ser... Vos dono una pista molt interessant. Serà un home de la casa. Au, ja està. Després seguirem parlant d'aquest tema. I avui és el número 67, programa número 67, amb en Juan Jiménez, el control tècnic, i mos acompanyarà també durant aquestes 3 hores. Nosaltres, com sempre, vos donam la possibilitat d'enviar missatges a un número de WhatsApp, i vull que també avui tingueu aquesta possibilitat. I serà un programa carregat d'històries, un programa carregat de coses interessants, d'entrevistes, riurem un poc, també coneixerem què és el que passa per el nostre món, i avui volem començar, ja veureu, començarem en la monja tiktokera, així és com se la coneix, en Aixisca Valladares, que ja ha estat amb nosaltres un parell de vegades. Ella és monja i doctora en comunicació, perquè resulta que aquesta setmana s'ha complit un any de la mort del papa Francesc, i també ja pràcticament farà un any que Lleó XIV du un any de papat. Clar, volen saber què és el que passa, què ha passat durant aquest any, aquesta polèmica també entre Lleó XIV i Donald Trump, per exemple, no? Entre Vaticà i Casa Blanca. També en parlarem de tot això, intentarem fer una lectura, i després on anirem de fira. Anirem de fira per Santa Maria, perquè la Fira de Santa Maria del Camí 2026 ja és un fet, és una de les cites més importants del calendari i està en marxa, i avui volem parlar amb protagonistes. Parlarem amb Edvalda de Santa Maria, parlarem amb Victòria Guiló, que és gerent de Teixits Bujosa, i també parlarem amb Antomeu Fullana, productor de mel de Sa Font. Què més tindrem? I doncs ja sabeu que ahir era Sant Marc, que ahir vàrem parlar de caragols, vos vàrem demanar tot el dia si vos agradaven els caragols, i doncs també farem un recull curtet de petits àudios de carrer, de cosetes que m'heu explicat vosaltres, damunt els caragols. Si vos agraden, si no vos agraden, serà una cosa breu, perquè després hem de tenir també en aquesta primera hora en Julio Bastida, que és delegat d'Hoquei Diario Balears, perquè mos expliqui què és el que passa en tema de tribunals, successos, cosetes que han passat per aquest món. I després una segona hora de programa carregada amb més històries, i, per suposat, a tercera hora, com vos han dit, aquest Entre tu i jo. Però si voleu recordar aquest número de WhatsApp, si voleu dir qualsevol cosa, ho podeu fer en aquest número.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I quan són pràcticament les 9:08, quedeu aquí. Si estàu a dins un embòs, tranquils, tot passarà, arribareu, no passeu pena. Si estàu berenant, si mos escoltau, si heu posat IB3 Ràdio, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ara sí, 9:08, començam. I de fa un any que el món va acomiadar el papa Francesc, una figura que va marcar profundament l'Església catòlica i també el debat global amb un estil directe, reformista, proper. Han passat 12 mesos des de que mos va deixar, i el Vaticà viu una nova etapa sota el lideratge del papa Lleó XIV. I enmig de tensions geopolítiques, nous desafiaments per la fe i també tot això enmig de l'era digital. I clar, per analitzar aquest moment de transició, que ja no és moment de transició perquè ja estem entrant dins aquest primer any de papat de Lleó XIV, volem conversar, volem parlar amb Aixisca Valladares, que si no la seguiu per TikTok, per Instagram, ho podeu fer. Ella és la religiosa, una monja, doctora en comunicació i una de les veus més influents en l'Església i la cultura digital. Clar, tota aquesta mescla fa que sigui una entrevista sempre molt atractiva. Coneguda com la monja tiktokera, Valladares va conèixer tant el Papa Francesc com el seu successor i mos oferirà una mirada privilegiada sobre aquest any de canvis. I ja la poden saludar. Xisquia, molt bon dia, com estàs?
Bon dia.
He fet una presentació una mica llargueta, però val la pena, perquè t'han tingut aquí també a una entrevista llarga i també després de la mort del Papa Francesc. La primera pregunta seria quina sensació tens, així en termes generals, d'aquest any sense una persona, un referent, el Papa Francesc, que mos va deixar, i una persona sa que tu vas poder conèixer.
Bueno, lo primero es que yo sigo echándolo de menos, pero sí que tengo la sensación de que el Papa León XIV continúa toda lo que abrió, los procesos que inició el Papa Francisco, con otro estilo, obviamente, porque es otra persona, es una persona radicalmente diferente en cuanto a personalidad, ¿no? El Papa Francisco era una persona muy abierta, muy latinoamericana, ¿no? Muy argentino. Este es un papá más prudente, más tranquilo, menos espontáneo, ¿no? Pero, sin embargo, con ese modo distinto de ser, creo que continúa, porque realmente el legado más importante del Papa Francisco, que era el tema de la sinodalidad, el tema de la inmigración, el tema de la guerra, todos estos temas parece que no ha cambiado el Papa en el discurso. O sea, el discurso sigue siendo el mismo. Y luego el Papa León XIV, hemos visto cómo continuamente hace referencias al Papa Francisco, y además lo hace como con cariño. Entonces, bueno, parece que Prevost es el Papa que Francisco hubiese querido que le sucediera, ¿no? Y eso, pues lo estamos viendo.
Ara, com que ja ha passat un any, a vegades sol passar, no? No sé si ja des d'un inici o si està començant a passar ara, que te volia demanar si s'ha començat a idealitzar la figura del Papa Francesc o si encara estan de dol.
Yo creo que el Papa Francisco desde el inicio, desde que murió, yo veo en Instagram que la gente lo adoraba, entre comillas, ¿no? O sea, lo admiraba, lo idealizaba, lo quería mucho, ¿no? Y ahora que esta semana ha sido el aniversario de su muerte, he vuelto a ver lo mismo. O sea, hay mucha gente que todavía sigue recordándolo del mismo modo. Yo pienso que a la larga, con el tiempo, el Papa Francisco va a ser un santo, ¿no? De hecho, el Papa León XIV lo dijo en uno de los vuelos ahora por África. Dice, el Papa Francisco es un santo, ¿no? Entonces, pienso que es una figura que va a llegar a los altares, ¿no?
Més enllà d'aquesta diferència a l'hora d'actuar, no? El Papa Francesc, com bé deies, era més proper, més espontani, però quin és el llegat més important que ens ha deixat?
Creo que el de la sinodalidad, porque la sinodalidad es un concepto que mucha gente no comprende porque es una palabra como muy técnica, ¿no? Muy, muy, muy antigua, pero la sinodalidad abarca bastantes áreas, ¿no? Abarca, por ejemplo, una autoridad más horizontal que vertical, sin esos abusos de poder, sin esos controles, con una participación real de todos, en la que se escucha y se discierne en común. Abarca una transparencia, abarca un hecho de que en la Iglesia tienen cabida todos, 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 como decía él. O sea, es una palabra que sintetiza bastante todo lo que Papa Francisco preparó durante todos los años anteriores, porque ya lo venía diciendo. Y es como que puso el colofón y justo terminó el sínodo y al cabo de pocos meses se nos fue, ¿no? Entonces, ha sido como el legado que resume todos sus pequeños legados, ¿no? La palabra sinodalidad. Y recordarnos este modo de ser iglesia es súper importante. Ahora, es cierto que no ha llegado por igual a todas las diócesis.
Claro.
O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Y pienso que pasarán bastantes años, quizás una década, hasta que realmente aterrice en todas las diócesis, en todas las iglesias locales.
Mm. A vegades pensam, aquest papa va transformar realment l'església o si el que va transformar realment va ser el seu relat? Què penses?
Creo que no ha sido fácil. Desde luego, los cimientos de la transformación están puestos. Ahora falta la implantación, digamos, ¿no? O sea, no ha podido ver la implantación. Pero sí que hizo transformaciones importantes, como por ejemplo, colocar a mujeres en lugares claves dentro de la estructura vaticana. O sea, la primera gobernadora mujer, mujeres presidentas de dicasterio. O sea, eso no se había visto nunca. Mujeres en el sínodo tampoco se había visto nunca, con derecho a voz y voto. Es decir, eso sí. Luego, limpiar las cuentas vaticanas, las finanzas, también lo hizo. O sea, esto es un hecho. Son hechos reales, ¿no? Poner el decreto, bueno, lo que sacó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre la bendición de parejas homosexuales también es un hecho, es una realidad que es impensable, era impensable, ¿no? Entonces, hay hechos importantes, todo el acento en los pobres, todos los pobres de alrededor del Vaticano se multiplicaron en su pontificado. Esto yo lo vi, es un hecho también. Entonces sí que hizo transformaciones visibles, hechos concretos. Ahora bien, lo más importante quizás, toda la transformación está todavía en los cimientos de la palabra, de los conceptos, de las teorías, ¿no? Y falta todavía mucho por hacer. Però és que jo crec que sempre, mentre vivamos, hi ha mucho por hacer.
I com que tenim tant per fer, clar, ja podem parlar d'aquesta arribada de Lleó XIV i volien demanar per això, no? Aquest pontificat de Lleó XIV ha complit ara ja d'aquí molt poquet el primer any i volia saber quin és el balanç que faria.
Si te fijas bien, durante todo el año pasado, hasta que no terminó el año santo, que se cerró en diciembre, León XIV parecía que no existía, o sea, estuvo en silencio, no fue noticia.
Muy discreto.
Muy discreto. Y yo creo que esto fue una opción que él hizo, porque nosotros decíamos, bueno, ¿y cuándo va a empezar a actuar? ¿Cuándo? Y, sin embargo, a partir de este año, ya en enero, empezó a hacerse notar, ¿no? Ya hizo los primeros cambios en la curia romana, pero ahora ya con su primer viaje y las entrevistas en el avión, los discursos en África, ya se nota un poco por dónde va, ¿no? Y ahí es donde vemos que León XIV no va a ser muy distinto en su teoría, en su mensaje respecto al Papa Francisco. Y vemos ya un León XIV valiente, diciendo verdades que incomodan, y además un León XIV incluso más espontáneo, porque esas entrevistas en el avión no están preparadas y no lleva papeles. Y en algunos de los discursos de ahora de África hemos visto que también ya ha soltado papeles. Y esto es lo que gusta, ¿no? Lo que esperábamos, ver al auténtico Papa León XIV y no como estaba el año pasado, que parece ser que fue una elección personal respetar el término del año jubilar que lo había iniciado el Papa Francisco y que parecía que estaba todavía encaminándose, respetando, digamos, ese tiempo.
Has comentat aquesta comunicació, no? Aquestes declaracions, millor dit, dins un avió. Ara posarem context perquè parlem, clar, aquestes declaracions i aquesta tensió entre el Vaticà i la Casa Blanca per una sèrie de declaracions que hi ha hagut. Però abans sí que volia incidir en això. És vera que a partir de gener ha començat a fer més feina en aquest sentit, però mediàticament, quin ha estat el que la gent pot haver dit? Ah, mira, amb això sí que ha hagut un canvi, o amb això sí que ha hagut una continuïtat respecte al Papa Francesc. Mediàticament, què ha estat el més destacat de la seva feina?
Mediàticament, jo, per exemple, en la televisió espanyola, en la 1, he visto más noticias ahora por su viaje que antes, ¿no? Pero lo más destacado desde ese punto mediático, yo creo que ha sido precisamente ese discurso, esas palabras a favor de la paz. Uh-huh. Esto parece que lo tiene, la paz y la unidad son como su leitmotiv, ¿no? Del mensaje de León XIV. Uh-huh. Y luego el tema de la inmigración, pero quizás en relación por estar en África y porque es la problemática que también se está viviendo ahora aquí en España, ¿no? Mm. Estos han sido los dos temas quizás más mediáticos que él ha ido nombrando, que se le ha destacado, digamos, ¿no?
Com a doctora en comunicació, com has vist aquest debat, no? Aquestes entrevistes, un poc també una mica improvisades dins un avió, i aquest duel entre el Vaticà i la Casa Blanca. Penses que és una qüestió ideològica, estratègica o també comunicativa, tant per part d'en Donald Trump, de la Casa Blanca, com del Vaticà?
Yo creo que es una convicción del Papa León XIV. Es una convicción porque es el meollo del mensaje de Jesús en el Evangelio. Y él es lo que sigue, como él respondió la última vez, ¿no? Yo no soy un político, yo soy un pastor, ¿no? Yo no soy un político de política internacional. Cierto, él es jefe de Estado, él tiene un protocolo, todo esto es cierto, pero principalmente es un pastor, y como pastor, como mensajero de Jesús, digamos, tiene que continuar ese mensaje de la paz y de la unidad. Entonces, a la vez, es cierto totalmente que sabemos que la influencia que tiene un papa es enorme en el mundo, claro, ¿no? Y realmente, fíjate bien que a partir de esa discusión, entre comillas, ¿no?, entre Papa León XIV y Donald Trump, fue cuando se empezaron las mediaciones entre Irán y Estados Unidos con Afganistán, ¿no? Y creo que eso ha dado fruto. No creo que le sea indiferente a Donald Trump lo que diga el Papa León XIV, sino realmente no hubiera ni respondido. Entonces, no hubiera hecho ni caso, y sin embargo respondió y muy fuerte. Así que sí que es una estrategia, quizás, pero basada en una convicción que es el mensaje de la paz.
La darrera pregunta, Xisca, t'entretén o t'indigna aquestes declaracions del Donald Trump i veure que el Vaticà, que el Papa, ha de respondre a unes amenaces d'un president d'un govern, encara que sigui d'Estats Units?
Bueno, me parece deleznable, la verdad. O sea, es como algo que es indeseable. Es indeseable y no lo veo bien, ¿no? O sea, me parece que colocar al Papa en una situación como esta no sucedería quizás si el Papa no fuera americano, norteamericano.
Claro.
Entonces, bueno, es un tema que quizás habría que analizar un poco más.
Sí, perquè això no havia passat, no sé si havia passat mai, no?, que aquest enfrontament directe contra un papa, i si no fos americà, potser això no passaria. També dona la sensació que Donald Trump, clar, té aquesta forma d'actuar i de provocar perquè si ataques el papa, evidentment, tornes a estar en el centre d'atenció, no?
Exacte.
Així és. Xisca, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Una vegada més, aquí la Gran Vida. Que tingui un bon diumenge.
Gràcies a vosaltres i gràcies a tots els que nos escuchen.
Saludos. Gràcies. Vinga, que són les 9 i 23 minuts i hem d'anar un poquet de fira.
Els caps de setmana viu la gran vida.
I doncs sí, la Fira de Santa Maria del Camí, que ja està en marxa, és una de les cites més importants del calendari festiu i comercial de Mallorca. Avui volem parlar amb tres protagonistes que representaran i representen l'essència d'aquesta fira. Podríem parlar de territori, de tradició, de producte local i la veritat que amb moltes ganes de parlar amb ells. Començarem amb el Batle de Santa Maria. Ell és en Nicolau Canyelles Parets. Ja el tenim també aquí en nosaltres, el telèfon. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com anam? Que ja està per mig de la fira?
Ja som al mig, ara vos escoltava. I val més parlar de fira que no d'aquests problemes internacionals que mos encoixen a tots els coi. I realment sí. Mos fan tenir patir. Realment anar a parlar de fira, dia diumenge, i de gaudir tots plegats.
Sí. Una fira on se pot passejar, poden dinar, i tenir moltes coses. Per començar, aquesta pregunta que és típica, que normalment se fa, i és que, com a poble, aquesta fira, quina importància té?
Com a poble té una importància en majúscules, perquè per Santa Maria i Santa Maria és quan ve la fira és que es cotxi en galanàssim ca nostra mostrant tots els productes que tenim. Sí. Obrim el portal de Pit de Nample a totes qui volen venir a passar un dia amb nosaltres. Per tant, és un dia gran per Santa Maria i Santa Maria.
I com sempre, el producte local, que és protagonista, no? No sé si...
El producte local, com no pot ser d'altra manera, és protagonista. No mos hem d'oblidar mai que el producte local, quan van tenir la pandèmia, que ara ja apareix que fa un segle i fa poquet que la van tenir, mos va salvar. Per tant, li hem de donar tot el protagonisme, l'hem de cuidar i l'hem de preservar, i el producte local és l'estrella de la nostra fira.
És difícil organitzar una fira com aquesta, encara que se repeteixi any darrere any?
És molt difícil, perquè mous molt d'estament, mous moltíssimes de persones, has d'intentar fer un programa que tinguis cabuda totes les activitats, per totes les edats, que tothom se senti bé, per tant, és complicat. És vera que la fas any darrere any i que vas modificant petites coses que t'han fallat o que no han sortit de lo més bé que tu volies... Sí. Però és complicat, perquè és una fira molt grossa, com ben bé heu dit, i és un volum de feina important. Hi ha moltíssima de gent que fa feina darrere la fira.
Mm-hmm. Ara parlarem amb altres protagonistes, però a les 9:26 ara es presta, però ja sabeu, una mica d'ambientat?
Sí. Les terrasses del bar estan totes plenes que berenen, variats,
molen.
La gent ja no comença a passejar pels animalets, pels productes locals. Les exposicions encara a les 10. A les 10 començaran a partir les exposicions perquè ara la gent berena. Jo som a la plaça i veig tots els bars amb una alegria i la gent berenant. Després començaran a passejar, visitant les exposicions, la mostra de cavalls, anar a fer una volta per els cotxes antics, les motos antigues, els amics de ferrocarril que m'hauran muntat el seu tren per fer-hi una volta. Això més tard. Vull dir, hi ha unes pautes d'horaris que la gent va seguint.
Sí. I per la gent que no ha vist mai aquesta fira, què li explicaria que se trobarà quan vengui?
Una gran varietat de coses que puguin veure. Jo crec que quedaran molt contents perquè tenim una amalgama de visites i de coses que mostrar que quedarà tothom satisfet. Des del producte local, que, com ho han dit, era l'estrella, a maquinària, cotxes antics, motos antigues, exposicions d'art, de pintura, d'escultura, exposicions de la tela de llengües, que és típica de Santa Maria, una exposició a les cases de mestres que jo convido a tothom que la vagi a veure, perquè és impressionant de com s'ho han currat i com l'han muntada. Per tant, mostrem tot el que tenim a Santa Maria. I jo crec que qualsevol persona que vengui, evidentment, hi haurà coses que li agradarà més i coses que li agradarà manco. Però per fer una passejada i mirar, i comprar, i poder dinar en els nostres restaurants, val la pena acostar-se en el nostre poble d'avui.
A nosaltres ens agrada molt començar el programa pres, perquè així seguim verena i nosaltres ja els hi programem una mica... No,
exacte, ens hem antecedent. Molt bé, molt bona idea.
ara aquesta família, jo que sé, són quatre, un papà, una mamà i els dos fills, volen anar a Santa Maria, quines facilitats o quines dificultats o com està organitzat una mica el tema d'aparcament, si han d'anar, com ho han de fer?
Aparcament n'hi ha, un parell de solars molt grossos que estan adaptats, a llavors bé. Camp d'Esports hi ha un espai molt, molt gros que jo crec que no s'acabarà en guany. Després de l'entrada del poble, passar autopista, de vora d'instituts també hi ha una altra zona, i si no, transport públic, perquè tenim l'avantatge que estem molt arriba aquí, i transport públic, i és la millor manera. Llavors, que facin una volta, poden anar a gaudir després del local, els nins segurament voldran colcar les atencions, i després a dinar a qualsevol restaurant, a qualsevol. Tot és fantàstic.
I de quines ganes, no?, de pegar un bot i de gaudir d'un bon diumenge. A més, fa un dia...
Vos esperam aquí. Ens abraça els humans.
Moltes gràcies, Nicolau Canyelles, Valda de Santa Maria del Camí. Gràcies.
A vosaltres. Enhorabona bon pel programa.
Gràcies, moltíssimes gràcies. Adéu. I doncs, nosaltres tenim, també volem parlar amb la Victòria Aguiló, que mos està escoltant. Ella és la gerent de Teixits Bujosa. Victòria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per ser convidada.
Gràcies a tu per ser-hi de bon dematí a les 9:30 en punt aquí a la Gran Vida. No sé si ja has berenat o no, però mos deies, Valda, que ja hi ha molt d'ambient i la gent berenant per els carrers i per els bars i restaurants.
Sí, ja a primera hora hi ha un superambientazo i ja totes les exposicions estan pràcticament ja a punt d'obrir-se i que convidem a tothom que vulgui venir a Santa Maria per disfrutar-les de totes elles, que seran espectaculars i passaran un gran dia.
Com a gerent de Teixits Bujosa, què és per vosaltres aquesta fira? Què significa per vosaltres?
Bueno, nosaltres des de fa molt d'any sempre hem exposat en aquesta fira d'una manera o altra, de diferents localitzacions, enmig de les places i de més. Enguany, l'Ajuntament ens ha cedit l'espai de les cases de mestres i ens donen les gràcies per això. I hem tingut l'oportunitat de fer un muntatge un poc diferent de l'habitual, perquè també formen part de la Moda Artesana de Mallorca, que el govern enguany ha creat aquesta marca, i som un dels 18 artesans que participem en aquesta marca, i donant l'oportunitat de veure també la que són les típiques de les mallorquines, i sobretot les llengües, i les que no són les llengües, perquè les disfrutin d'una manera presentada en dissenys, diguem-ho, fets pel nostre dissenyador, Marc Sant, i és el nostre jefe de producció, i que van donar, bueno, l'oportunitat que els puguin veure en directe, ja que molta gent la va per a veure en la gala presentació de la marca, el 27 de febrer, que s'ha de fer el teatre principal, però ara, com aquell que diu, les veuen de primera línia, no?
Sí.
Però les veuen de prop, perquè la veritat que és una oportunitat de que la gent pugui veure com quina altra utilitat donem a les teles, no? Que també és una part de la nostra cultura, veritat? O sigui que...
Sí. I en la vostra experiència, que ja és moltíssima, com adaptau aquest negoci, que és un negoci, diríem, molt tradicional, però, clar, en temps actuals, per no perdre l'essència, perquè això és una cosa que agrada molt, no?, però que du molta feina, molta tradició darrere. Com ho feis per adaptar-vos en els nous temps, vosaltres?
Bueno, nosaltres tenim una varietat de clients de diferents àmbits i que ells també fan que nosaltres molt anirem, diguem-ho, actualitzant de qualque manera, no? Antigament les teles de llengua s'utilitzaven per fer les típiques cortines, qualque mantel, i ara actualment en les teles li podem fer l'ús que vulguem, no? I gràcies a tots els clients que tenim, i en particular els que se dediquen a la decoració, pues sempre ens donen com a un punt nou de una utilitat nova, no?, a les teles. I nosaltres, com que també podem fer detalls de personalitzar les teles per qualsevol tipus de client, fer un disseny exclusiu per ells, pues això també ens dona una altra etapa, diguem-ho, sí, de poder lluir les teles d'una altra manera, molt personalitzada, diguem-ho, no?
I els joves tenen interès per l'artesania tèxtil?
Sí, la veritat és que nosaltres també intentem fer ja que són coses noves, perquè la gent, diguem-ho, jove, també se fixi en les teles de llengües, en noves, diguem-ho, idees.
Sí.
I, bueno, d'aquí pot vendre un jove que s'ha de casar, que se vol fer, pues, per exemple, un traje que vol, diguem-ho, personalitzat per ell i durar detalls de teles de llengües.
Que guapo,
entonces,
que guapo.
Sí. Per això, això ja depèn un poc del client, de la il·lusió que tingui, en donar-li forma en teles de llengües en el que ell proposi, no?
Aquestes són les històries que a nosaltres ens agraden en aquest programa La Gran Vida, no? Una persona que s'ha de casar, un atlot, un jove, i aprofitarà, no? I ja té, clar, aquests distintius tan característiques de sa tela de llengua. Sí. Te volia fer una darrera pregunta. Quin producte destacaríeu? Precisament seria sa tela de llengua o alguna cosa més?
Bueno, nosaltres som fabricants, com vosaltres sabeu, de fa tres generacions, des de l'any 1949, de les típiques teles mallorquines de llengües, però també fabricam altres tipus de teles, tipus lli 100%, lli en seda i lli en cotó. Vull dir, jo convido a tothom que vulgui venir a fer una visita a la fàbrica, que li mostrarem encantats, que tindràs l'oportunitat de veure com les fem, sí. I de pas a veure com si mostrés la gràcima a tot el que és el contrari, vull ser intel·ligència artificial, pues, és tot no posant, no? Entrar dins un altre món. I la veritat que estaríem encantats que venguessin a visitar-nos.
I de res, només mos queda dir si la gent que vagi a Santa Maria del Camí, del poble, o de voltants, o també gent que pugui pujar de Palma, on vos trobaran allà a Santa Maria?
Pues estem a la carretera d'Ering, que seria el carrer Bernat de Sant Eugeni 53, de dilluns a divendres, de 9 a 1, de 3 i mitja a 6 i mitja. Estan totalment convidats i estarem encantats de veure-vos per la fàbrica i mostrar-los, així com nosaltres fem les teles i tot el que més. Estaríem encantats que venguéssiu.
I de Victòria Aguiló, per nosaltres també és important el servei públic, el producte local ha de ser molt important també en aquestes fires i gràcies per esteu temps.
Moltes gràcies a vosaltres per la cridada. Un saludo i bona fira.
Bona fira. I ara me vull endolçar un poquet, perquè jo tinc ganes de parlar també de mel, clar que sí. Mel se font. Parlam amb en Tomeu Fullana. Tomeu, molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal, com va?
Què tal? Beníssim. Ahir era dia de caragols, però avui, si anem a la fira, per què no? Poden comprar un poquet de mel i la mel endolça la nostra vida. Sempre és una cosa que mos agrada. Però què fa especial, què li fa tan especial a la vostra mel?
Bueno, primer de tot, tant de donar les gràcies a l'Ajuntament i tota l'organització per aquesta fantàstica fira.
Sí.
Cada any se fa un poc més gran i se suposa que un guany hi haurà molta resistència. I, bueno, pues, la nostra mel d'especial que té, pues, que sempre és mallorquina. És una mel de temporada, és una mel que és un producte que és limitat. Per exemple, ara duim una tendència que fa pues, uns 3 anyets que de cada pica menor mel, estem en aquesta línia. Esperem que un guany vagi un poc millor. Però, bueno, l'especialitat de la nostra mel és això, que sempre sent mallorquina, és una mel totalment artesanal, és una mel bastant galardonada. Actualment tenim el primer premi de la millor mel d'Espanya, que això va ser per novembre, i ara fa pues, cosa d'un mes i mig a Argentina, també van fer un primer puesto. A Poloni fa 3 setmanes van fer 2 medalles de plata. A Pastrana també fa cosa d'un mes van fer una altra medalla de plata. O sigui, és una mel que és limitada, però és de molt, molta qualitat.
I darrere hi ha una feinada. Jo fa un parell de setmanes vaig anar a veure una que era, també, amb un professional, i lo difícil que és treure la mel. Per vosaltres, com a productors, com a petits productors, quina importància té que vosaltres pugueu ser a una fira com aquesta?
Bueno, sí, és molt complicat. Jo el que deia antes, la producció, depèn molt de la climatologia. I, bueno, l'importància d'una fira com aquesta pues, és molt important, perquè poden donar a conèixer un producte totalment local, totalment de Mallorca, 100% mallorquina. Ja t'ho dic, és molt important una fira així com aquesta.
I els consumidors, la gent que va a veure-vos, sempre hi ha turistes despistats que els agrada provar la mel, hi ha mallorquins que són el millor més exigents, però en general el consumidor realment reconeix el producte local o mira el preu?
Bueno, nosaltres sí, solen mirar el preu, però per nosaltres la duim el que està, donant a provar i quan la proven ja fan una altra cara. Ja dient, això no és la mel que nosaltres tenim coneguda com unes mel més econòmiques. I després sí que la compren. Però sí, la particularitat que tenim nosaltres és que la donem a tastar. La donem a tastar i després explicam un poc tota la feina que hi ha darrere i tenim unes fotos també posades a bon sabó, un poc la feina que fem.
Ah, molt bé.
Quan t'expliques un poquet tota la feinada que hi ha darrere, després ho comprenen. I una vegada tasten, després ja queden enamorats. Tenim una mel com a excel·lència de Mallorca, que és la mel de tardor, que és una mel de Garrobé, que és aquesta que ha aconseguit aquests premis.
Sí.
Són mels molt... Aquesta mel, per exemple, és una mel que té, per arribar en el triple de minerals d'una mel de primavera o d'estiu que tenim a Mallorca. Perquè a Mallorca no tenim aquesta mel d'eucaliptus, de romerini. Per exemple, eucaliptus haurien de merestar una extensió tota una muntanya d'eucaliptus. Aquí a Mallorca no hi ha aquestes extensions. A Mallorca tenim una mel que és de primavera, que és multifloral,
sí.
Després en tenim una d'estiu, que aquesta mel d'estiu és una mel feta de fruites madures i resines de arbres, I després tenim una mel de tardor. Aquesta mel de tardor és una mel de garrobé, sobretot garrobé i un poquet de xiprell.
Aquesta mel, com és millor menjar-la així per fer un tast? Per exemple, a voltes quan la donau a tastar, la donau damunt una quelita, un bocinet de pa, o directament amb una cureta, com la donau a tastar? O amb un...
Nosaltres recomanem aquesta mel, com que és una mel de molta qualitat, sí. És totalment natural, sense res. Sense res, totalment natural.
Directe.
Després hi ha gent que la vol... Sí, directe, efectivament. Nosaltres tenim un palitos i la donem a tastar.
Perfecte.
I després, per consumir, nosaltres sempre recomanem que després hi ha gent que potser pues, posa una curadeta dins un iogurt, a dins una infusió... Sí, però si pot ser, molta gent que la compra, agafa una curadeta de matins i la menja en tal qual. Ja està. És lo... No canvia el sabor, no, però bueno. Com recomanant nosaltres el menjar la natural.
Jo he de confessar que jo això de posar-lo dins un iogurt ho faig, perquè són de comprar també potets de mel a les fires, però quan estic d'escanner no me veu ningú, gaf la cuereneta i gaf de dins directe i s'ha acabat.
Sempre és millor un iogurt posant una curadeta de mel que una curadeta de sucre.
Sí, això és vera, això és vera. Idò, Tomeu Fullana, de Mel Sa Font, volíem posar una mica en context, no? També hem tingut una Victòria Guiló, de Teixits Bujosa, amb això de la tele de llengua, hem tingut Esbalda, que mos diu que ha molt bon ambient. Sí. Ara mateix, quin ambient, com diries que s'ambienta ara mateix, que hi ha per allà?
Bueno, pues ara comença a venir la genteta, comença ja un poquet de gent i calculam que a partir de les 11 serà quan començarà a venir tota la gent. Ara la gent que ara, gent del poble.
Gent del poble.
Gent de Santa Maria, sí, que fan la volta a primera hora. I després de les 11 comença a venir gent de fora poble i a les 12 això serà un...
I de les 11, a les 11 ja serà quan començarà bé estruï, per això...
A partir de les 11, mar o menys, sí. Molt bé. A les 11 s'ha de començar, sí.
I de per això nosaltres hem volgut xerrar amb vosaltres ja de bon dematí prestat, perquè si pogueu fer la feina ben feta, però volien donar aquesta ditada de mel també a vosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies
a vosaltres.
Una ferrada. Bon dia.
Bon dia.
Si jo fos Déu no viuria al cel, viuria la lluna. Comptaria estrelles i núvols d'espuma. Pararem bojos amb això de l'amor, amb això de les flors, amb això dels petons, que no troben moments. No vull que em cansis ni cansar-te, no vull que em canvis ni canviar-te. Vull fer l'amor sempre. Arrossegar-me, arrossegar-te, no vull que perdis ni guanyar-te. Vull fer l'amor sempre. Com si fos l'últim cop. La 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 estar aquí, ets amb l'amor, ens passa el mateix i vivim segur fins al moment i la gent necessita altra gent. El més és sempre més que almenys és menys del que volem i volem, tan lluny que no ens movem i parem, tan bé tant com podrem. Sabem que no és fàcil, però ens encanta fer-ho. I res, gaire res més que el que fem, gaire res, gaire més serem. Gaire res més que el que fem, gaire res, gaire més serem. Gaire res, gaire més serem, gaire res més que el que fem. Gaire res, gaire més serem.
A IB3 Ràdio, la gran vida. IB3 Ràdio és diversió.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Fins a les 12, escolta la gran vida.
I és el moment també de repassar aquesta actualitat en successos tribunals. Ho feim sempre de la mà d'en Julio Bastida, delegat d'Hoquei Diario Balears. I sempre mos du cosetes interessants. N'hi ha que són més agradables, n'hi ha que són, no ho són tant. Però començam amb una estafa de criptomonedes. Molt bon dia, Julio, com estàs?
Què tal? Bon dia a tots, com estàu?
Beníssim, beníssim. De bon diumenge i ja estafats. Vinga.
Correcte, correcte. Hem d'explicar una cosa important, i és que, no sé si tu saps, Juanmi, que la moneda més important de criptomoneda és el Bitcoin.
El Bitcoin, sí. La més reconeguda o
més... La més reconeguda, més valor econòmic sí. Té. És una moneda que està a un valor...
No és un tema que controli massa. Tu te n'entens.
No.
O n'has après, ara,
no me n'entens molt, però també t'he de dir que he descobert que... Mm-hmm. 8 de cada 10 denuncis que se posen a Balears, a la Policia Nacional o a la Guàrdia Civil, per tema d'estafa per internet, sí. Són de criptomonedes.
Això o sigui... me fa una porada, perquè, clar, li demanes a la gent no se refia, però n'hi ha que en saben.
Jo només te dic una cosa. Si de cada dia se posen 10 denúncies per estafes per internet i 8 són de criptomoneda, això significa que hi ha moltíssima gent que té criptomoneda. Sí. Hi ha gent que ho fa amb unes quantitats impressionants, i ho fa com a negoci, hi ha molta gent que només ho fa com a hobby.
Com un hobby.
I tal. Sí. Què passa? Que l'edat de gent que està dins la criptomoneda comencen els de 8 anys. O sigui, molt jovenets ja comencen. Què és el que ha succeït? Bueno, de moment tenim, anem a situar-nos, el Bitcoin, que és la moneda més important.
Sí.
Fa uns anys hi va haver un senyor, que nom Sebastián Greenwald, que va crear el OneCoin, que és una altra moneda, que és la de criptomoneda, sí. Que va ser la segona, més important. I això va resultar que era una estafa. Una estafa total i absoluta.
Sí. La OneCoin, aquesta ja era una estafa.
Era una estafa. Estem xerrant de 4.000 milions d'euros. Se diu aviat, eh? Sí. Què va passar amb aquest senyor? La seva sòcia era, la diuen, la reina cripto. Era una altra coneguda. Aquí era sí. En Sebastián Greenwald, aquest és primer, i la seva sòcia era la reina cripto. Diuen, segons FBI, que la reina cripto està desquartirada una cuneta, morta, perquè quan es va... Bueno, això se va, sí. Van fer fallida, aquesta dona, les màfies, se la van encarregar. Això ho diu el FBI. Per tant, jo ni en dissort. Què ha passat? I tu diràs, i per què m'estàs contant tota aquesta història de l'FBI i tal? En Sebastián Greenwald ho va detenir l'FBI. Mm-hmm. I li va dir, si tu mos dones 300 milions d'euros, en joc de caruta de que te caiguin 80 anys, te cobran 20 anys de presó. I el tio va acceptar. Va pagar 300 milions d'euros i li van caure 20 milions d'euros. 20 anys de presó. I ara està...
O morir a presó o sortir veat.
I ara està complint presó als Estats Units. Això per una banda. Però resulta que aquí... Perquè aquest senyor és suec. Resulta que aquí, arrel d'una operació de tràfic de drogues, va sortir dos empresaris suecs, que li van sortir en el grup de blanquets de la Policia Nacional, dos empresaris suecs, que varen crear una empresa pantalla d'aquestes, que el capital inicial eren 3 milions d'euros que venia d'Emiratos Àrabes. I la Policia Nacional va dir, això és molt estrany. Varen començar a investigar i té una vinculació amb aquest Sebastián Greenwald. Varen xerrar amb CFBI, CFBI li va dir, nosaltres hem arribat a un pacte, nosaltres aquí mos aturam, però si vosaltres a Espanya trobau coses d'aquest tipus, va teva. Va començar a investigar la Guàrdia, la Policia Nacional, i ha descobert que aquest senyor, a través de un assessor fiscal, un advocat i un parell de notaris i un parell de persones importants de Silla, d'aquí, de Mallorca, sí, resulta que li han trobat un munter de dobbers i de patrimoni. Què és el que ha passat? Patrimoni me refereix un edifici sencer a Joan Miró, en el nou llevant edificis sencers, xalets i vivendes de luxe en el passeig marítim, etc, etc. Un valor incalculable, quasi més de 20 milions d'euros. Què és el que ha passat? Que la Policia Nacional ha detingut a 5 persones, entre ells a un conegut assessor fiscal d'aquí de Mallorca, un parell d'advocats, i bueno, gent molt important. I també dos empresaris que eren testaferros que venien de Suècia. L'operació continua en marxa i el que mos diuen és que ara pot semblar un poc estrany, però hi ha més de 200 víctimes d'aquesta estafa aquí a Mallorca. 100 a Eivissa i un altre 100 a Menorca. Per tant, estem xerrant de quasi 400 víctimes a les Balears d'aquesta operació, de OneCoin, que sapiguem, perquè hi ha molta gent que no ha denunciat, perquè potser són quantitats més petites. I de moment hi ha 5 detinguts a Palma, però diuen que l'operació va endavant i podria haver més detencions.
I d'aquestes persones estafades hi pot haver molta gent que tingui 18 anyets i tot aquest jovenet, sobretot, que potser no tenen
aquests
tant experiència.
Aquests són pràcticament els que no han denunciat. Aquests són els que no han denunciat. O sigui, una lota de 18 anys, potser tenia 300.000 euros, aquest no denuncia. Els que van a denunciar són els que realment tens milions o mils i mils d'euros aquí ficats.
Això és un temasso, també per dur un dia a la gran vida, per veure quin és el perfil i perquè molta gent de 18 anys, que fa? Ja per, a veure, que són majors d'edat, però per vergonya no diuen res, no denuncien i ni tan sols li diuen a un amic o a un amic, sí, però a son pare i sa mare al millor no saben que han ficat els seus estalvis en criptomonedes, no?
I també hem de tenir en compte que les criptomonedes són gairebé moltes són estafes.
Sí.
O sigui, són el que abans dèiem estafes piramidals, sí, pues és exactament el mateix, perquè està xerrant d'una moneda virtual. La moneda virtual, mira, jo me'n record que crec que era el Banco Naranja, aquell que hi havia tal, quan va fer fallida,
sí,
el Banc Central Europeu va donar la cara i va dir, escolta, nosaltres pagam, perquè està controlat per el Banc Central Europeu, el mercat de valors, sí, o sigui, si tu vas a un banc, tens la garantia de que el teu país donarà la cara, però si tu vas a una criptomoneda que no saps on està i que no hi ha res físic,
clar,
això és el problema.
Sí, no és un opening,
no és
opening, que després va ser closing. O
sí, 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 però al manco, si tu tenies els teus estalvis, els vas poder recuperar.
Sí, sí.
Aquí no. Aquí, el OneCoin, havia 4.000 milions d'euros, 4.000 milions d'euros, se diu molt ràpid, i varen desaparèixer de la nit en el dia.
Sí.
Per tant, alerta amb aquestes coses, perquè tu pots tenir dobbers a la teva, en el teu compte a internet i d'un dia per l'altre te desapareix.
Idò, bueno, hi ha gent que per mala sort, per circumstàncies de sa vida, ha de dormir en el carrer. I resulta que hi ha un senyor que va, no se li va córrer que res més que prendre foc a un mendigo que estava ja en el carrer quan dormia.
Això va succeir a Santa Catalina. I hem de dir que...
Santa Catalina, no són Gotleu, que a vegades...
No, Santa Catalina, que... Santa Catalina. A un banc. O sigui, ara darrerament els bancs han fet estancats i estan seient de fora, però en aquell moment tu saps que Santiago Bancari tenia el seu, seu raconet, allà de dir, tu te ficaves...
Ara han posat molt d'entitats bancàries com a pilons en forma de boia perquè ningú pugui...
Perquè no pugui dormir. Pues aquí havia el típic desqueixer que tu obries i te quedaves de dins. Pues això era el que va passar en aquesta entitat bancària en el barri de Santa Catalina, i un lot de 18 anys, un lot de 18 anys, va passar per a devora aquest sense sostre i no se li va córrer una altra cosa que calir-li foc a les seves pertenències, però també a ell. És a dir, ho volia cremar viu. Així, no ho coneixia de res.
Ja,
o sigui, va passar per davant un lot de 18 anys i li va calar foc a un sense sostre, a la roba, a les seves pertinences, i ho volia cremar viu. Afortunadament, va tenir cremades, però va aconseguir sortir, fugir, i se va salvar. Va tenir ferides, va acabar a l'hospital, intoxicació, cremades de... no me'n recordo ara mateix quin grau, però ho va passar molt malament. I gràcies a l'actuació policial, en les càmeres, ho van detenir en aquest jove. Què ha dit? Que era una broma, que era una gamberrada. Doncs pues ara li demanen més de 20 anys de presó.
És que pareix un intent d'homicidi, no?
És que és un intent d'homicidi, és una tentativa d'homicidi, i està mirant si és tentativa d'homicidi o tentativa d'assassinat. Perquè, clar, era una persona vulnerable que no se podia defensar en aquell moment, i, evidentment, això és molt heavy. I si te pareix, hem de comentar lo d'escamicaze, que avui això
Vinga,
és...
escamicaze, sí.
Escamicaze. Això ha estat a sa autopista, a més, va ser ahir, a la 1:09 de Sora Baixa, o sigui, a migdia.
A migdia, sí.
A migdia, a la 1:10, tu imagina't que vas en el teu cotxe, autopista Llumalló, direcció Llumalló.
Sí, amb vos de la 312, però tu vas allà... Sí.
Correcte, en aquell moment no hi havia amb vos.
No.
Què passa? Tu vas directament cap allà i te trobes a l'autopista, sortida del fan, o sigui, que t'allira el coll d'en Rabassa i tal, a Motor World, però allà, en aquell moment... Tu van els tres carrils, direcció Llumalló.
Sí.
I te trobes un tio circulant en sentit contrari...
Quina por.
I tots els cotxos fent volantades, frenades...
Sí. I... Això és com lo de l'acudit aquell, no? Hi ha un cotxe que va en direcció contrària i un diu, uno, todos.
Pues...
No, aquest anava en direcció contrària.
Correcte. Què passa? Que va... Bé, ni junt d'intermetent... Res, ell... Direcció contrari. Tota la gent se tirava cap enrere, pitades, tal... I això, que moltes vegades... passes vespre, perquè això passes vespre habitualment, va passar a la 1:10 de migdia. Afortunadament, no va passar res, perquè se va tirar cap a un costat i circulava entre Sarcen i el tercer carril, és a dir, el carril més ràpid.
No, a més, sí
és que
Fast and Furious, mare...
Però imagineu-vos el que
no
va passar.
Però no se va aturar, idò.
No se va aturar, ell va continuar i tal. Què ha passat? Que han tingut la sort, nosaltres, OK Diario, OK Baleares, de tenir el vídeo. Perquè ho tenim. Una furgoneta, un camió, circulava en sentit contrari, en saber aquestes càmeres de gravació, i l'ha gravat tot. Absolutament tot. Si vostres entren a okbaleares.com, veuran el vídeo de com està aquest tipus circulant, sentit contrari, i veuran com els cotxos fan volantades, frenades, tal, o sigui, lo que m'ho imaginen sempre, pues avui ho podran veure. I ja que fem un pot de publicitat, diran que dimarts també ho podran veure a Saranam de IV3 Televisió.
Ai, una altra publicitat és que rebrà Ryanair per culpa d'un senyor que se va dedicar a començar a destrossar tot el mobiliari d'allà. Què ha passat amb aquest senyor?
Mem, jo sé que moltes vegades la gent està emprenyada amb Ryanair, però en aquesta ocasió, Ryanair no te s'ocupa.
A vegades els he volgut aturar perquè van amb el carrito, bé, amb la maleta, no? Vestits amb això de Ryanair, i dic, no, és que tengo prisa, i dic, si tan mateix no sortiràs vol. I li he fet aquesta broma, saps? Però bé, és una broma.
El que va passar és que a les 5:30 de la matinada de setembre de l'any 2023. M'haurem de remuntar l'any 2023, setembre, un senyor, un marroquí de 30 anys, anava amb una gatera espectacular. Una d'aquestes gateres com un piano a les 5 del matí, això és que has empalmat. No, no hi ha una altra solució.
Això ja no és un bon dia, això és un bon vespre. Bon dia.
Arriba a l'aeroport. Volia agafar un vol cap a Gran Canàries, cap a les Illes Canàries. Arriba ja Ryanair, ho veuen, que no s'ho podria comptar, i a més arribava tard, o sigui, ja havien tancat el vol. Li diuen que el vol està tancat i que no pot... mare meva, s'acabaria. Va agafar l'ordinador, ho va tirar, li va donar un cop de puny en el de Ryanair. Va ser unes imatges de pànic, també, si volen, les tenim OK Baleares, poden entrar i les veuran. Unes imatges autènticament de pànic. Allà de dins, se va llevar la camiseta a l'Ojul,
sí,
un desastre.
Això ho he vist, sí.
I tirant tot. Què va succeir? Que varen cridar a la Policia Nacional, a la Guàrdia Civil, a el personal de Trablissa, i van anar tots, i ho varen aconseguir reduir, i ho varen detenir. Però, ojo, ara ve esquit de la qüestió. Què li demana la fiscalia? La fiscalia demana un any de presó i pagar 5.700 euros. Quin és el problema? Que no ho troben. O sigui, hi ha una petició fiscal, hi ha un dia de judici, però no ho troben.
Ara no el troben.
Ara no el troben. Ara veuen què passa.
Però com pot ser mai? Perquè clar, només se va carregar mobiliari de Ryanair.
Bueno,
però,
i li va donar un cop de puny.
Sí.
Li va donar un cop de puny.
I van haver de venir, no, les coses de seguretat a treparlo. Però, clar, bé, és un desastre. Res, mos queden 50 segons simplement per demanar-te si hi vas menjar caragols. Jo tenc aquesta brusca aquest cap de setmana. Amb
caragols es cruce.
No fa falta que sigui...
Ah, bueno, sí, perquè és que estic veient cada dia reportatges.
Però és que només hi ha caragols.
Només hi ha caragols en excusa de Villafranca.
Sí, exacte.
Veu que en Gri paga bé,
El setè...
Fa publicitat. No, sí. Jo t'he dit una cosa. Jo, els caragols, tot sol no m'agraden. Jo m'agraden dins la paella. Mira...
Ah, mira, i en l'arròs brut també.
Sí,
també.
Sí, jo som molt raro amb això. Ah, sí. Bueno. Menjar caragol, una caragolada amb variol i tal, no som molt d'això. Una tapeta sí.
Idò, mira, ja te faig spoiler. Ara escoltareu en tornar, perquè mos van trobar a Catalina Siré, me vaig trobar a Catalina Siré i li vaig demanar per caragols.
Vinga, fins la setmana que ve.
Idò, vinga, nosaltres tornem a les 10 i 4 minuts després del butlletí horari. Encara mos queden 2 hores de programa aquí a la Gran Vida.